Ràdio Falset, l'informatiu setmanal.
Benvinguts a l'informatiu cap de setmana de Ràdio Falset. És dissabte 28 de maig del 2022. Just aquesta setmana, el Congrés espanyol ha aprovat la llei del només sí és sí, és a dir, la llei que situa el consentiment al centre dels judicis per delictes sexuals. Així doncs, només s'entendrà que hi ha consentiment quan s'hagi manifestat lliurement mitjançant actes que, en atenció a les circumstàncies del cas, expressin de forma clara la voluntat de la persona. Això representa un petit avenç en l'erradicació de les agressions sexuals, que estan a l'ordre del dia. Amb tot, la violència de gènere és molt present en molts àmbits de la nostra societat, i sovint no en som prou conscients. A més, si hi sumem que hi ha partits polítics que estan en ple creixement, que neguen sistemàticament l'existència d'aquestes violències, la situació no és gens fàcil. És per això que ens cal donar a conèixer la feina que fan persones com l'Eva Barceló, de la companyia Teatre de Maleta, que a través del seu monòleg Aicony i dels diversos projectes que té en marxa, pretén visibilitzar precisament això, que la violència de gènere, sigui del tipus que sigui, ens envolta per tot arreu. Ara l'Eva està treballant en un projecte en el que està buscant testimonis de violència de gènere a la nostra comarca. L'objectiu és recordar que la violència de gènere també la tenim al costat de casa. És per això que avui l'hem convidat perquè ens expliqui el seu projecte i tota la resta d'activitats que fa, i també perquè entre tots reflexionem al voltant d'aquesta xacra que és la violència de gènere. A banda, en l'informatiu d'avui també us explicarem que l'expresident del GPEC i activista en la defensa del riu Siurana, Andreu Escolà, va declarar aquest dimecres al jutjat de Falset acusat del robatori d'una placa franquista de l'embassament de Riudecanyes. També us farem un resum del que diuen dos estudis que determinen l'afluència, la freqüentació i la caracterització dels visitants de Siurana i la capacitat de càrrega de l'àrea d'escalada. I per altra banda, també ens farem ressò de la campanya del Servei Comarcal de Català per donar-se a conèixer a Cornudella i Ulldemolins. En els esports repassarem tota l'actualitat dels equips de futbol i futbol sala prioratins que encara no han acabat la competició. I com sempre, acabarem amb la previsió meteorològica del nostre home del temps, l'Enric Massip. Comencem! L'Eva Barceló és una capçanenca de fortes conviccions. Al capdavant de la companyia Teatre de Maleta, des de fa un temps podem gaudir del seu monòleg feminista Aicony. Avui ens visita a la ràdio per explicar-nos els seus projectes i per parlar de la igualtat de gènere en una època on, malgrat sembla que la situació és millor, encara hem de lamentar discriminacions, maltractaments i violències vers les dones. Bon dia, Eva.
Molt bon dia, Manel.
Comencem, si et sembla, parlant de l'Aicony i de la companyia Teatre de Maleta. Explica'ns una mica quins són els seus orígens i com va sortir tot plegat.
Bé, doncs tot plegat va sorgir des del 2016, una coseta així, que va ser quan jo vaig tornar a Capçanes, després de, doncs, bueno, d'haver tombat per aquí i per allà, i d'alguna manera doncs, ve inspirada d'una companyia que vaig estar treballant a Madrid, que també es dedica a mostrar la labor de les dones dins de les arts escèniques, i d'alguna manera pues, vaig voler fer alguna cosa en relació amb això. I ja està, vull dir, d'aquí va néixer l'associació, ens dediquem, entre altres coses, a visibilitzar també la feina de les dones dins del món de les arts escèniques i creem pues, des de recursos educatius per acompanyar el procés de creixement durant l'infància, l'adolescència, també en fem per la meravellosa edat adulta i fem altre tipus d'activitats amb escoles, instituts i també doncs, bé, treballem el que ve a ser el món de l'espectacle. De moment només tenim el monòleg Aicony i bueno, estem preparant alguna cosa més també amb altres idees i...
De fet, el monòleg Aicony l'han pogut gaudir a diversos pobles de la nostra comarca i, si no vaig errat, també has actuat a fora de Catalunya, la qual cosa també t'ha permès traduir-lo al castellà.
A veure, fora de Catalunya no l'he fet, el vam fer en castellà, de fet vam fer dues estrenes, una en català i una en castellà, perquè bàsicament, o sigui, vam estar una temporada i mitja a Barcelona i allà ens el demanaven en castellà. Així que vaja, però bueno, que no descartem sortir de Catalunya I en algun moment anar fent tomb per les Espanyes, que bueno, sempre ve de gust.
Bueno, ja, ja està fet, vull dir, ja el teniu en castellà, ja, ja el podeu presentar.
Sí, sí, però vull dir que igual fa 2 anys que no el faig en castellà, vull dir que m'hauria de tornar a posar una mica.
Uh-huh. Aquí a la comarca sí que l'has presentat a diversos pobles. Com l'ha rebut la gent aquí?
Jo la veritat és que aquell priorat, vamos, estic encantada de la vida perquè ens han donat molt suport també, gràcies al CIAT, que també ens ha fet molta difusió i la veritat és que hem treballat molt, ens sentim molt recolzades aquí. Ha sigut un gust i a més treballem a quilòmetre zero.
En breu celebrareu la funció número 100. Com ho celebrareu, això?
Bueno, l'hem celebrat.
Ah, ja l'heu fet.
O sigui, no l'hem celebrat, l'hem fet, però no l'hem celebrat. La vam fer durant el mes de març, crec que va ser a Lleida que la vam fer la 100, però de celebrar-la no l'hem celebrat. Amb això sí que volem fer trampes i, bueno, volem buscar un moment i volem buscar un lloc interessant, un lloc especial i també li volem donar pues, un embolcall una miqueta més celebrity.
I teniu alguna idea? Mos pots avançar alguna cosa? O mos haurem d'esperar?
No, a veure, d'entrada estem... Bueno, hi ha diverses idees al cap. Una d'elles és en commemoració d'aquestes 100 funcions, que ara avui en devem portar 110 o 115, por ahí. El que volíem fer és editar el llibret de la funció. Llavors, editar-lo i oferir-lo a tot aquell que el vulgui tenir. És un llibret que, a part de portar el que seria el text original, perquè el text ha anat canviant, perquè és un... Bueno, no sé si l'has vist, Manel. La funció,
sí, l'he
vista. Pues, bueno, és una funció que es va actualitzant també amb el temps. Hi ha bromes, hi ha xistes que els anem canviant, perquè va canviant l'actualitat també i hem anat traient coses i l'hem anat escurçant i l'hem anat, pues, bueno, l'hem anat, està viu, diguéssim. Llavors l'anem modificant segons ens va bé i per això volíem publicar el text original, una mica també perquè es vegi el pas del temps. És un text també que el vam escriure i el vam fer també en col·laboració amb l'Institut Català de les Dones. Llavors, bueno, d'alguna manera també doncs mostrar una mica els inicis. I després el volíem acompanyar de testimonis reals de dones que han patit violència de gènere, violència masclista, aquí al Priorat. Llavors, bueno, estem fent una recerca en aquest sentit i en part per això avui estem aquí.
Uh-huh. Explica'ns una mica doncs, aquest projecte en el que estàs treballant de buscar persones que han patit, o dones que han patit, o estan patint,
Bueno,
tenen ganes d'explicar la seva situació, vaja.
Sí, la idea vindria a ser que, bueno, jo el monòleg el vaig escriure des de la meva experiència pròpia i, bueno, fa un recull a tot el que ve a ser pues, l'educació que rebem de part de la família, la socialització, l'escola, bueno, una mica tot allò que ens anem trobant a mesura que som dones, que anem creixent, que ens fem adolescents, tot un seguit de despropòsits que ens anem trobant també per la vida a nivell d'assetjaments o a nivell d'abusos i una mica més enllà. Llavors aquest monòleg el vaig escriure en primera persona des de la meva realitat, des de la meva mirada i bueno, he de dir que jo fins als 28 anys pues, vaig viure sempre aquí. Llavors moltes de les coses que explico al monòleg, vull dir, són coses que han passat aquí al Priorat. I d'alguna manera, o sigui, el volia acompanyar d'altres testimonis de dones que també n'hagin patit i que li puguin donar pues, un plus extra, no? Un valor extra al document imprès, perquè d'alguna manera el meu monòleg ja l'ha vist tothom i moltes vegades ens quedem en que som fets aïllats o que només li han passat a una persona concreta i realment pues, n'estem rodejades. Llavors, d'alguna manera, era visibilitzar això també i fer una espècie de, no sé, una espècie de Me Too o una espècie de Time's Up, però a la prioratina. Llavors, estem buscant dones que hagin patit violència masclista, dones que l'hagin patit en un període més llarg de la seva vida o dins d'una relació de parella, però també estem buscant testimonis de moments puntuals. de dones que s'hagin pogut sentir assetjades als centres educatius o en un concert o en un moment més concret que no necessàriament ha de tenir un pes extrem, no? Que si el té, doncs el té i el mostrarem, però que si no el té, doncs també ens interessa.
Uh-huh. Sí, perquè això a vegades no ho acabem de caure, no hi acabem de caure, no? En el fet de violència masclista, i tots pensem pues, que és una parella, no? Que l'home maltracta la dona, però hi ha moltes altres violències masclistes, fets puntuals, com per exemple un assetjament en un concert o
sí.
Diverses coses molt diferents,
sí, sí,
moltes
sí,
situacions
sí.
Diferents.
Moltes situacions diferents i que moltes vegades ens costa d'identificar, o sigui, moltes vegades situacions on patinem totes, no? Perquè la veritat és que sempre d'alguna manera ens acaben agafant per sorpresa. Però bé, aquí estem i per visibilitzar.
Val, et volia preguntar, malgrat en els darrers anys hem avançat en el tema de la visibilització, encara queda molt per treballar i de fet també hi ha una esfera política, partits polítics, digue-li com vulguis, que neguen o sí, neguen la violència de gènere, bàsicament.
Sí, podem fer el que vulguin. La veritat és que jo tinc la fortuna de poder-me dedicar a això i treballo a peu de carrer, diguéssim. Me moc moltíssim dins l'entorn rural, però també vaig a d'altres municipis més grans i la veritat és una cosa que l'estem vivint i que és una realitat, pesi a qui li pesi. Ens la trobem cada dia.
I què creus que hem de fer entre tots com a societat per intentar reduir o minimitzar cada vegada més les violències vers les dones?
Bueno, jo penso que d'alguna manera gran part de la solució la teniu els homes. O sigui, hauríem de començar una mica per revisar els privilegis i n'hi ha que són molt senzills. Bueno, jo no sé si has vist, ara fa un parell o tres de dies han sortit un parell d'homes d'aquests de senyoritos sevillanos.
Sí, a la feria d'abril.
Sí. I per mi són un exemple molt clar de lo que seria el privilegi masculí i des d'on es viu i des d'on ens el trobem nosaltres, ens el trobem constantment des d'aquest lloc, no? Des d'aquest lloc que està entre la broma, està entre la pesadesa, està entre el, no? Que costa una mica de veure, però que sento que d'alguna manera gràcies a les dones joves que no estan tan condicionades educativament o socialment com ho hem estat les dones, doncs posem a partir de 35 anys per amunt, que elles per a mi són la gran esperança perquè realment els importa un pito i si t'han de gravar et graven i si t'han de denunciar et denuncien. Llavors això d'alguna manera em deixa una miqueta més tranquil·la. Però sí, seria aquest el fet, no? Que d'alguna manera, perquè totes tenim, o sigui, jo ara que he començat amb aquesta búsqueda de testimonis, el que em trobo bàsicament és que totes les dones amb les que parlo tenen amigues, tenen familiars que han tingut alguna situació de violència masclista. Però, per altra banda, quan parlo amb homes, amb amics meus, amb familiars, no hi ha cap que tingui cap amic que sigui assetjador. Llavors, bueno, penso que és una cosa que cal que la reflexioneu i que la treballeu també els homes.
Uh-huh. Parlaves de que estàs fent aquesta recerca de buscar de testimonis. Explica'ns una mica com, si algú sent ara mateix, com s'ha de dirigir, com pot contactar amb tu.
Bé, doncs, afortunadament he tingut ja algun contacte amb alguna testimoni perquè d'alguna manera hem anat a través de les xarxes pues, fent una mica de difusió d'aquest projecte que estem duent a terme. Llavors ho fem a través del correu electrònic de l'associació i a través del telèfon, a través de WhatsApp, poden contactar amb nosaltres i després des d'allí doncs, bueno, se'ls explica una mica de què va el projecte i d'alguna manera doncs, bueno, s'inicia alguna conversa on es decideix si la persona té ganes de participar, si no té ganes de participar, si ho vol fer donant la seva identitat, si ho vol fer de manera anònima, si té, si vol venir a casa meva, si vol que jo vagi a la seva, si vol que quedem en un altre lloc, bueno, es busquen moments. També ja s'ofereix la part de poder-ho escriure elles, de poder-ho redactar elles i enviar-ho. O també puc anar jo a prendre notes, gravar la conversa i després fer un text que, bueno, doncs després se'ls hi mostra, diuen si estan d'acord amb el que hi ha, perquè clar, a vegades són converses d'una hora i mitja, no? I bueno, intentes que entre tot es composi un mosaic el més ampli possible de diferents realitats i de diferents vivències.
Val, ja per acabar, al principi, quan parlaves de la companyia, també ens explicaves, no?, que feu tallers per a escoles, instituts...
Sí.
Explica'ns una mica què és el que feu, doncs, i què és el que preteneu fer arribar als jovens.
Bueno, d'alguna manera, no, bàsicament ens dediquem a fomentar el pensament crític, d'alguna manera. O sigui, nosaltres tampoc no anem a ensenyar res, anem allà amb una sèrie de propostes i el que intentem d'alguna manera és que ells facin anar el cap i entrar en debat i que ells d'alguna manera doncs creïn el que els interessa, diguéssim, no? Que ells puguin decidir a què s'agafen i a què no. A les escoles de primària ara estem portant una activitat que es diu Dones fora de test, que és una activitat que el que pretén és mostrar dones extraordinàries que han fet història, i fem un recorregut per les seves vides i a més plantegem dinàmiques de creixement personal i artístic amb cada una d'elles. Portem quatre dones que són l'Helena Jordi, que és la primera dona directora de cinema de l'Estat, de cinema mut, clar. La Frida Kahlo, pintora i poetessa mexicana. Portem també a la Hipàtia d'Alexandria, que està considerada la primera dona científica de la història, matemàtica, filòsofa, astrònoma, inventora. I després portem a la Diane Fossey, que és una primatòloga, conservacionista, també de la part científica, que doncs, bueno, ens parla més d'ecologia i de conservació. I amb totes elles doncs, va la dona convidada, la dona que decideix el centre, va fer una visita als alumnes i bueno, els hi explica part del seu recorregut, de la seva contribució en aquest món. I a més doncs, pues el que et comentava, fem algun joc, alguna dinàmica, perquè de tot allò que parlem, doncs a part de que se'ns quedi al cervell, doncs també se'ns quedi una miqueta al cor.
Bé, doncs moltes gràcies a l'Eva Barceló per haver volgut passar pels micròfons de Ràdio Falset.
No sé si he de donar el telèfon, he de donar el correu, estaria
sí,
bé,
si,
no?
Si perquè... ho vols donar, tu, jo tens els micros oberts, tu mateixa.
Val, no, perquè vull dir, tenim una pàgina web que es diu teatredemaleta.com, vull dir que és molt senzill, i es podeu posar en contacte amb nosaltres a través del nostre correu, que és hola@teatredemaleta.com, o a través del telèfon, a través de WhatsApp, o bueno, us diria que ens podeu trucar, però realment a Capçanes hi ha una cobertura de pena, així que millor
sí,
que ens truqueu.
És un problema,
sí,
això.
Així que millor ens truqueu a través de WhatsApp, o ens envieu simplement un WhatsApp i us truquem el més aviat que puguem al 646 11 84 74.
Bé, doncs ara sí, moltes gràcies, Eva, per haver volgut passar pels micros de Ràdio Falset.
Gràcies a tu.
Esperem que des de la nostra antena haguem pogut fer difusió del vostre projecte,
sí,
i en la mesura del possible també contribuir a erradicar una mica més aquesta xacra de la violència masclista.
Sí, a veure si s'animen les dones, sobretot, que ho podem fer molt fàcil, que pot ser molt senzill, que us sentireu molt cuidades, i bé, que estarem en un entorn segur sempre.
Gràcies.
Gràcies a tu, Manel, gràcies per convidar-nos.
L'expresident del GPEC Ecologistes de Catalunya, Andreu Escolà, va declarar el passat dimecres al jutjat de Falset acusat del robatori de la placa franquista de l'any 1966 que hi havia situada a l'embassament de Riudecanyes i que recordava que l'ús de l'aigua de l'embassament, que prové del pantà de Siurana, era de la comunitat de regants del pantà de Riudecanyes a perpetuïtat. Des del GPEC expliquen que per defensar el riu Siurana es van fer samarretes solidàries per continuar la lluita en defensa del riu, on hi consta una foto de la placa. Amb la mateixa voluntat de protesta es va replicar la placa franquista, però res indica que hagi estat robada per Andreu Escolà. Ho explicava ell mateix en declaracions a Ràdio Falset.
I la querella és perquè vaig sortir amb un article d'una revista de la URB parlant sobre aigua, en aquest cas sobre el conflicte del riu Siurana, i vaig enviar una foto que tenia meva, perquè me la van demanar, i com no en tenia cap a mai, aquesta me l'havien fet fa poc, i surto amb una reproducció d'aquesta famosa placa. Llavors ells dedueixen, en base a aquesta foto que estan molt ofesos per l'article, dedueixen que jo he robat aquesta placa.
Així, els ecologistes consideren que el robatori de la placa és una excusa per atacar, de nou, la lluita pacífica per defensar el riu Siurana.
Ens volen treure del mig. Jo penso que és una manera d'amedrentar, no? Amedrentar. I, clar, 90 anys, ningú dient-li res, i ara apareixem quatre persones amb que només tenim un interès, que és recuperar l'aigua pel riu, no? I que és d'un sentit comú i a part que les lleis ho avalen, i això els hi ha molestat molt.
Andreu Escolà i Anaïs Estrems, membre de la plataforma pel riu Siurana, ja van ser citats a declarar al jutjat de Falset ara fa una mica més d'un any per una acció de protesta a la sud que desvia l'aigua cap a Riu de Canyes, en la que reclamaven que el Siurana torni a seguir el seu curs natural. Dos estudis determinen l'afluència, freqüentació i caracterització dels visitants de Siurana i la capacitat de càrrega de l'àrea d'escalada. Les conclusions permetran fixar les bases per a una gestió sostenible del flux turístic a Siurana i les activitats en els espais naturals del seu entorn. Així doncs, el grup d'investigació social i educativa de l'activitat física i l'esport de l'Institut Nacional d'Educació Física de Catalunya de la Universitat de Lleida, amb la coordinació de la doctora Estela Farias, ha estat l'encarregat d'analitzar durant el període de tot un any, el passat 2021, l'afluència, el tipus d'usos, les característiques i el comportament dels visitants en les zones objecte d'estudi. S'hi han tingut en compte tres punts diferents de mostreig: el poble de Siurana, l'àrea del pantà en el seu accés nord i la zona del pantà en el seu accés sud. Entre els principals resultats de l'estudi destaca que el nucli de població concentra el 53% de les visites del conjunt de les tres àrees estudiades. Al llarg de l'any 2021, un total de 266.431 persones van visitar aquest indret i els mesos de juliol, agost i octubre van ser els que van registrar una major afluència. Pel que fa a la capacitat de càrrega de la pràctica d'escalada en roca a la zona, s'observa una elevada concentració d'usos en sectors concrets, com demostra el fet que 5 d'aquests sumen gairebé el 50% de la pràctica de l'escalada a la zona. El treball situa la capacitat de càrrega dels espais destinats a l'escalada en 87.593 visites usos anuals. Es tracta d'una xifra globalment molt inferior a la realment registrada durant l'any d'objecte d'estudi. Tot i això, s'han identificat alguns excedents de visites i usos en alguns sectors concrets i durant determinats mesos de l'any, especialment d'octubre a gener. Aquest treball s'emmarca en el Pla de Dinamització de la Carta Europea de Turisme Sostenible que impulsen el Parc Natural de la Serra de Montsant i el Consell Comarcal del Priorat. En els darrers mesos, el Servei Comarcal de Català del Priorat ha contactat amb vora 50 establiments comercials de Cornudella. L'objectiu d'aquesta actuació és donar a conèixer els serveis que s'ofereixen a les empreses. Entre aquests serveis hi ha els cursos de català, sobretot en línia, que ofereix el Consorci per a la Normalització Lingüística a la població en general, i també el Servei d'Assessorament Lingüístic, que inclou la revisió de textos i traducció. Un altre dels objectius era sensibilitzar els comerciants perquè atenguin la clientela en català com a indicador de qualitat. A més, entre els establiments amb qui s'ha contactat, 6 s'han interessat per adherir-se al programa Voluntariat per la Llengua per fer xarxa i donar l'oportunitat de parlar en català a les persones que l'estan aprenent. Al Priorat hi ha ja una trentena d'establiments de tot tipus que s'han compromès a atendre en català als clients que s'hi adrecen en aquesta llengua i a no deixar de fer-ho tot i que la persona encara no el parli prou bé. Durant aquest període de temps, s'han exposat en alguns establiments de Cornudella els cartells de la campanya Parlen en Català, que pretén convèncer la població catalanoparlant de parlar en català als nouvinguts i també vol animar els qui l'estan aprenent a demanar que se'ls parli en català. Després d'aquests contactes amb establiments de Cornudella, entre finals de maig i primers de juny, es farà el mateix amb 13 establiments d'Ulldemolins. Tot seguit, els esports. Els esports. La Unió Esportiva Porrera va perdre per 2-1 en la seva visita al Camp de la Selva. Tot i que el partit va estar molt igualat i empatat durant els 90 minuts, els locals van acabar imposant-se a les acaballes del maig. D'aquesta manera, els del Baix Camp superen el Porrera a la classificació, que ara és penúltim amb 17 punts. Aquest cap de setmana, el Porrera té l'oportunitat de sumar els 3 punts contra el Cué, el Montbrió, avui a les 6. El Falset Esportiu, en canvi, es va imposar per 1-4 al Costa Daurada en la fase per l'ascens a tercera catalana. Xavi Lorente, per partida doble, Pau Ribes i Catalina Erea van ser els golejadors d'un Falset que es manté segon a la classificació, és a dir, en plaça d'ascens. A falta de dues jornades perquè acabi la lligueta, el Falset disputa aquest cap de setmana un partit crucial al camp del líder, el Tarragona Futbol Club. El maig serà demà, diumenge, a les 6. En futbol femení, el Falset Esportiu també va aconseguir una important victòria per 3-1 davant del Cambrils Escola. Tot i que les visitants es van avançar al minut 34, les falsetanes aconseguien empatar 3 minuts més tard gràcies a Olga Pelleja, i amb aquest resultat s'arribaria al descans. Al segon temps, Judit Peran va fer els dos gols que van donar la victòria al Falset. Així doncs, les noies sumen 3 punts més i escalen fins a la 13a posició amb 27. Demà, a 8:15, l'equip Priorati visita un dels equips de la part alta de la taula, el Constantí. I finalment, en futbol sala, el Guiamets juga aquesta tarda a 6:15 el primer partit de la fase d'ascens a Primera Catalana contra el Vila-rodona. El partit es disputa en camp neutral a la pista del Vinyols. I ara, el temps amb Enric Massip.
El temps.
Acabem una setmana que ens ha portat a un ambient més fresc amb l'entrada d'una pertorbació que ens va portar també algunes pluges, pluges de caràcter moderat, no massa importants, però sí que han afectat a tota la nostra comarca, i una situació, com dèiem, que ens ha portat unes temperatures més fresques durant un parell de dies, però ara, altre cop, la recuperació ja és notòria, i avui i demà les temperatures tornaran uns valors, si no tan forts com els que vam tindre la setmana passada, sí que s'hi acostaran bastant en temperatures de l'ordre dels 30 graus a gran part de la nostra comarca. No s'esperen altres alteracions, ambient tranquil, sol i ambient molt agradable durant les nits, però durant les hores centrals del dia i primeres hores de la tarda, forta calor. I en quant a efemèrides, hem destacat que és el dia com avui, però de l'any 1653, hi havia grans desbordaments a la ciutat de Valladolid pels efectes dels rius Pisuerga i Esleva.
I fins aquí l'informatiu cap de setmana. Us ha parlat Manel Sales Martori. Gràcies per la vostra atenció. Que vagi molt bé.